En Litoral FM te ofrecemos una taza caliente y una conversación amena. Aquí comienza el primer café.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, son las 8:45. Saludos de Raúl Martínez y Amanda Ortola. Es martes 24 de junio, es día de San Juan. ¿Ayer cumpliste, Raúl, con todas las tradiciones de la noche más mágica del año?
Al menos lo intenté, porque hay tantas que seguro que alguno de los rituales se me pasó por alto.
Pues hoy en nuestro primer café vamos a hablar de la celebración de San Juan, porque más allá de lo que representa el fuego purificador, bañarse en el mar a medianoche y otros rituales para atraer la buena suerte y alejar las malas energías, existe una fiesta con mucha historia que forma parte del corazón rural de Calpe. Hoy vamos a hablar de las fiestas de San Juan de la Cometa, unas celebraciones que tuvieron en el pasado sus días de esplendor, pero que, a pesar de no poder organizar a día de hoy todos los actos que se disfrutaban antaño, no se olvidan y mantienen algunas de las tradiciones más arraigadas. Queremos conocer más sobre estos festejos, saber cómo se vivían y cómo se viven hoy, y lo hacemos con un invitado de lujo, Bernat Bañuls, cuya familia ha estado ligada la partida de la Cometa, escritor y cronista calpino que ha investigado sobre esta tradición local. Además, nuestro invitado ha llegado muy bien acompañado a nuestros estudios con su hijo, Bernat Bañuls, tercera generación. Saludamos ya a nuestros invitados. Molt bon dia, benvinguts, ¿qué tal? ¿Com esteu?
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia.
Convidar-vos.
Hoy es festa a la partida de la Cometa de Calp. ¿Com celebreu el dia de Sant Joan?
Bé, per una banda, una miqueta d'enyorança d'altres temps que han sigut millor. Veníem aquí cap als estudis i hem vist com l'Ajuntament havia disposat totes les senyals de trànsit perquè no aparcar, en fi, tota una infraestructura, un muntatge que lògicament enguany queda molt reduïda als actes religiosos, ja que la tradicional solteta de baquetes pues, ha tingut que ser suspesa per problemes administratius o burocràtics. En enyorança de temps millor, però bueno, disposats a passar un altre Sant Joan posant tot el que posem nosaltres, de forma de que un any més estiguem tots reunits aquí baix l'ermita de Sant Joan.
Sí, volies dir...
Contoco.
Bernat, parlaves d'enyorança. Com han canviat les festes de la Cometa amb el pas dels anys? Com recordes les celebracions quan eres menut?
Lògicament, quan tu és natural d'un xicotet paratge i veure que en un moment determinat és el protagonisme, el centre protagonista de tota una població, veus que rebem milers de persones del poble, no soles de Cal, sinó del voltant, doncs això t'ompli de goig, no? Lògicament era un temps de molt de patiment, de molt de sofriment. Intentaven que les festes foren cada vegada una mica millor, però aleshores eren joves i això era possible, no? Intentaven compaginar història, tradició, cultura i festa tota la Cometa, perquè en el fons mos dia la gent i els mitjans de comunicació d'aquell moment de que la festa de la Cometa era la festa de les fogueres de Sant Joan de la Cometa, era una festa original, típica, personal, singular. No havia un protocol d'una gran festa que tenies que anar ben vestit o arreglat, no, allò tot el món participava i era una festa natural que eixia quasi espontàniament i permetia, jo penso que això va ser l'èxit d'aquell moment, no? El recuperar una festa que en realitat era una festa de tots. Jo tinc una anècdota que la recordo moltes vegades, i és que quan començava la festa venien lògicament l'alcalde, Camanyes en aquell temps, o els regidors, especialment els regidors Andrés Ortolà, Vicente Llorro tal, i venien en espardenyes i pantalons curts i un sombrero, venien a treballar. Jo no he vist cap... Jo, des d'aleshores, sempre que m'ha rebut un regidor, m'ha rebut darrere d'un despatx. Mai ha vingut a dir, Bernat, què anem a fer? Hi ha que muntar cucanyes, hi ha que muntar el que fora, i aleshores eren els primers en donar ajuda o donar recolzament. Fija't tu que hasta dona l'exemple que quan començaven les vaquetes havia que posar les barreres. Pues en aquell te'n recorda a Lluís Serna i a Juan Pastor, que eren els metges de la Creu Roja que s'encarregaven de la seguretat sanitària de les festes, i eren els primers en muntar barreres. O sea, lògicament aquell espírit de festa avui ha desaparegut.
Una col·laboració entre tots. Bernat, tu eres molt més jove. Recordes també imatges semblants de quan eres xiquet?
Bueno, sí. Sobretot la il·lusió que tenia tot el món de participar, no? Quan no, tu no és menut i només veu tot des d'un prisma molt més innocent i no estàs preocupat, tal. Jo recordo passejar mentre es muntava tota la festa i eixa visió d'amics, familiars, independentment de que al dia a dia uno treballara d'un puesto de l'altre, però durant una setmana era gent dedicada exclusivament a fer la millor festa possible. I com diu molt bé mon pare, tot el món aportava algo. Si faltava fusta, algú pagava la fusta i la portava. Que necessitaven materials per fer la foguera, lo mateix. És a dir, era un entorn de convivència molt pur, molt pur.
És un poc el que trobo a faltar, no? El que s'ha perdut d'aquestes festes. Hi ha alguna cosa més a destacar? I què és el que s'ha mantingut viu d'aquelles celebracions tradicionals?
El problema que més gros que hem tingut nosaltres a la partida és que lògicament naturals ja no en quedem. Allí allò és una xicoteta ONU, tenien de tots els països i de totes les nacionalitats. Aleshores, naturals de la partida, pues, pràcticament quedem nosaltres. Els més majors han anat faltant per llei de vida, i aleshores hi ha molta gent que ve allí o mira el llibre, mira, o mosquidra, o pregunta, o veu fotos, o veu imatges, o veu recordatoris de la festa, i pregunta, bueno, però allò què és, no? A banda de que a algú li molesta que inclús que hi hagi una banda de música o que hi hagi una orquestra. El problema ha sigut la despoblació del món rural. És un problema que, bueno, el pateix la festa, però imagina que en qualsevol lloc s'ha patit igual, la despoblació.
I què és el que s'ha mantingut d'aquelles festes tan tradicionals?
Allò s'ha quedat, allò s'ha quedat una festa virtual. Una vegada ho vaig escoltar aquesta paraula quan Rainer, l'editor de Karl Wostenblatt d'aquell temps, va dir, és que la festa la convierte en una festa virtual. I és veritat, perquè la veritat és que existeix, està ahí, tot el món en coneix, mos coneix o coneix a la família, però en realitat l'altre dia, el divendres, van entrar unes persones perdudes allí a casa, jo ho visc allí encara, lògicament, i preguntava, diu, bueno, però em fan les vaques, em fan els bous? I jo dic, pues no, en guai no n'hi ha bous. O sea, el tema és això, és que el pitjor problema és que s'han despoblat la població i l'Ajuntament ha considerat més oportú potenciar la festa turística de Sant Joan a la platja, que està bé, que lògicament la gent es divertix, però a canvi, en contra de la festa tradicional de les fogueres de Cal, que és les festes de la Cometa.
La Cometa.
És una decisió política, que, bueno, està bé, cada un pren les seues decisions, i avui dia la festa de la platja, pues, té el seu èxit, però la festa que era nostra, la festa que era del poble, pues, acaba pagant-ho. Per fer la llei de vida, eh?
Hi ha una història vinculada amb la imatge de Sant Joan, una figura que va ser destruïda durant la Guerra Civil.
Sí, l'ermita, com la major part de les ermites agrícoles, estan dedicades a Sant Joan. És una època, és el solstici d'estiu, a Nadal tenim el solstici d'hivern i l'estiu el solstici. Què passa? Que la gent del camp, quan arriba a aquestes dates, ja ho té tota la feina feta. La collida ja està a la vista, han tingut que buidar les cambres, netejar els pallars. Era un moment de fer festa perquè la feina està acabada i està feta. Aleshores, no sols en la Cometa, sinó qualsevol partida agrícola sempre gira al voltant de Sant Joan. Nosaltres tenim la particular que és un Sant Joan xiquet, no el Sant Joan major. I dius que això és una diferència molt important, perquè el Sant Joan xiquet també és respectat pel món musulmà, món àrab. Aleshores, era una forma, en aquell moment, imagina, en el segle XVII, que diu, bueno, pues anem a posar Sant Joan xiquet i així anar. contentem a uns i a altres. Està molt bé, és una curiositat.
I què va passar en aquesta imatge que va desaparèixer, no?, en la Guerra Civil?
Efectivament, aquesta imatge té una llarga inicial trista història, però de final feliç. Contar-la breument podia explicar-te que lògicament quan va vindre la Guerra Civil, allò es va transformar en un almacén de garrofa, i van vindre algunes persones del poble i van veure que allí l'ermita no l'havien cremat, i entonces van dir, no, tenim que tornar a vindre i tenim que quedar un grup i hi ha que cremar-la, que està altar i tot això i tal. Conta la història de que les persones que vivien allí en la partida, al costat de l'ermita, perquè l'ermita està adossada a una casona, eren majors, van tindre por, van cridar a m'abuelo, li van dir que tenien por de que al botar-li foc a l'ermita, com era tot un mateix edifici, pues,
que es quemara la tot. Casa.
Aleshores, m'abuelo, juntant altres persones aixina del lloc, van traure tot l'altar, van amagar les formes eucarístiques, van cremar ells mateixa l'altar, però fora a l'era, fent la festa, i el Sant Joan, quan no sabien què fer i ningú se'l volia quedar perquè era una certa responsabilitat, van intentar amagar-lo en un sac en el púlpit, que tota l'ermita tenia un púlpit per fer els sermons. Quan van vindre aquestes persones van veure que estava tot destrossat, diu, va, bueno, pues anem a fer-nos una paella, ja que hem fet el viatge des de Calp, i ho passa bé. I estant allí, diu, li va dir a uno, per què no mos fas un sermó, ja que estem així? I clar, va pujar al púlpit i és quan es va trobar el sac en el sant. L'agarren, intenten destrossar-lo i en unes roques que hi ha allí davant de l'ermita van començar a vaquejar-lo per intentar trencar-lo. Dóna la casualitat de que hi havia un xiquet allí amagat que estava mirant què és el que feien, i aquest xiquet amagat era mon pare, però estava assustat, preocupat, i el xiquet no es va emmerejar, allà estava allà darrere i no va dir esta boca és meua. Va veure com es van fartar de pegar-li colps i van trencar-lo el que van poder, o sigui, les mans i el cap, i decideixen dir, bueno, pues ja està, pues van fartar, tampoc no tenien massa gana de fer feina, el van posar en un sac i diu, anem i enterreu-lo per ahir. Dóna la cosa que mon pare ja no va veure on se n'anaven, però sí la dona de l'ermita, de la casa de l'ermita, que ella dia contava, dia molt major ella, de que estava en la cuina i va veure els homes passar, i va ser com pràcticament és un encapotament del meu germà menú, de Javier, que un dia es presenta allí un grup d'amics de la fila de moros i tal, en una pala, en una retro, i que anaven a buscar el sant. I jo què pensava? Jo dic, perquè esteu locos, que anem a buscar el sant. Dic, no, tranquilo, Javi, no preocupes, que si tu vas endavant, jo també faltarà. Vinga, anem a buscar. Aleshores, van decidir que la muntanya la van partir en quatre trossos, van decidir on estava la cuina, per quin lloc podia ser, van pensar de que lògicament no anaven a acabar al mig d'un bancal, tenia que ser una vorera, un lloc que no fos recibent dur, però que fera el suficient bo. No sé si estic allargant-me una miqueta massa.
Pues, em sap mal, perquè tenim el temps bueno, limitat i volem saber el final de la història,
no,
Bernat.
El tema és que es perden, no el van poder trobar, van començar a buscar-lo, no el van poder trobar, perquè resulta que en aquelles hores nosaltres en teníem la cuina de la casa, no estava en aquest lloc, estava al altre costat de la casona. I després, fent l'obra d'urbanització, per una sèrie de milagres i circumstàncies, el que portava una pala, que és el que estava aplanant una carretera, el va trobar. Van tindre la sort de que van poder recuperar-lo, ell no ho sabia que era el sant, però el tindre també mon pare, que encara vivia, sí que el va poder reconèixer, i aleshores està allà de nou a l'ermita.
Està en l'ermita.
Perdona, però és una història tan llarga i tan bonica que necessitem un llibre soles per contar-la.
Sí, que parlant de llibres, sabem que has investigat sobre aquestes festes i que has publicat un llibre, Crònica de les fogueres de Sant Joan a l'ermita de la Cometa de Calp. Què ens aporta aquest llibre, que per cert el tenim avui als nostres estudis damunt la taula?
Sí, és amb molt de plaer vos dediquem un exemplar, perquè la veritat és que la festa, si ha sigut alguna cosa important, també ha sigut gràcies a vosaltres, perquè sí que és veritat que des de sempre una crida de telèfon a Onda Litoral significava la col·laboració total, i és molt important que us dediqueu també a mantindre aquesta cultura popular, aquesta xicoteta cultura, perquè per vosaltres és fonamental i per les generacions futures és capdalt de que li dediqueu aquesta aquesta cura i aquest carinyo. Este és un llibre, m'han dedicat dos llibres, un llibre del tercer centenari que he publicat per l'Ajuntament, este que és més particular, que és un totxo, són quasi 1000 fulles, però la meva idea d'este llibre era que, com per lo que he dit abans, que quan no teníem, ja no queda població autòctona a la Cometa, aleshores volia recollir tota la documentació que tenia, tota la informació, totes les curiositats i tota la història, any darrere any, de les festes de la foguera, de la Cometa, per a que quede constància en un futur de aquello que fue, nunca más volvió.
¿Qué diuen les noves generacions sobre la recuperació d'estes tradicions o el manteniment d'esta festa?
Sempre és un plaer poder mantindre viva la festa d'una manera o una altra, ja siga mitjançant reunir-nos simplement als familiars el dia de Sant Joan o reunir-nos uns amics per aprendre alguna cosa. Uh-huh. És veritat que de quan jo era menut, que era el gran auge de la Cometa, a ara, òbviament, no té color, però jo sempre li dic a mon pare, la festa de la Cometa, abans de que ell i la gent del seu moment la ressuscitar un poc, ja va existir en el passat, també va desaparèixer i nosaltres la vam recuperar temps després. Pues jo pense que va passar un poc el mateix.
Que podria recuperar-se.
Clar, la festa era un símbol de reunió del poble celebrant lo que era un poc la vida, de durant 3 dies no tindré, o sea, olvidar-se de les penúries.
Uh-huh. Ens quedem en ese missatge perquè se'ns esgota el temps, són ja les 9 del matí. Moltíssimes gràcies a Bernat Banyuls i Bernat Banyuls, als dos Bernat Banyuls, que han compartit esta part de la memòria viva de la història de Cal, de la partida de la Cometa. Moltíssimes gràcies.
No, gràcies a vosaltres i de nou, pues moltes gràcies per tot el que heu fet i segur que fareu per la tradició i la cultura del nostre poble. Igual. Moltes gràcies.
Són les 9.